Bon dia. Avui estem amb Artur Serra, tecnoantropòleg cultural i director adjunt d'IDOSCAT, que és un centre de recerca d'internet on participa la Generalitat de Catalunya. Bon dia, Artur.
Hola, bon dia, David.
Bé, com sempre, amb aquestes converses que tenim al podcast, estem parlant d'innovació social i digital i de la importància que té aquesta innovació social i digital a la societat d'avui en dia. Ens pots explicar una miqueta què és per tu això de la innovació social i digital?
Bueno, en principi tothom sap el que és una innovació digital, no? Molt recentment tenim el ChatGPT i d'alguna forma tota el món digital està contínuament produint, no? Noves màquines, nous sistemes, etc. El que no tothom sap és que també en l'àmbit social es produeixen aquestes innovacions. Hi ha noves estructures, com per exemple tots els telecentres, els centres de coworking i els mateixos laboratoris ciutadans. És a dir, que el món en el que estem vivint no només estem produint innovacions a la màquina, en el món digital, sinó també en el món social. I de la combinació d'aquestes dues innovacions, la social i la digital, surt aquest nou camp o aquest nou concepte d'innovació social i digital.
Molt bé. Avui en dia tot el tema de la innovació sembla que sigui una cosa de la qual se n'està parlant moltíssim, no? Tenim una societat que està vivint molts canvis i per això s'està parlant constantment d'innovació. Per què creus que és tan important que avui en dia parlem d'innovació?
Bueno, sembla que és com un leitmotiv dels temps en què estem vivint, no? Si estiguéssim al segle XV, XVI, es parlaria més de descobriments. No? Hi va haver tota una etapa de descobriments lligat a la navegació, lligat a tots els viatges internacionals. Ara estem en una etapa tecnològica, en una era tecnològica, on la cultura d'innovació, la paraula d'innovació s'està fent genèrica, la utilitzem en molts àmbits, per moltes utilitats. Possiblement és un símbol del que significa això d'entrar en una era tecnològica.
Jo he escoltat parlar moltes vegades d'aquests temes i hi ha un concepte que m'ha agradat molt, no? Que és quan tu parles de la necessitat que té la societat de generar aquests serveis o aquests recursos propers a la ciutadania per facilitar aquesta transferència de les habilitats innovadores a la societat.
Sí, nosaltres vam començar a treballar amb la idea de laboratori ciutadà justament per apropar les tecnologies a la ciutadania, però també la ciutadania a aquesta cultura d'innovació. No? El terme de lab, sembla que també s'està generalitzant, fa 20 anys era el terme net, no? Representava l'explosió de les xarxes d'internet, i ara ja sembla que no tenim prou amb les xarxes, sinó que volem fer laboratoris com institucions d'innovació. Jo estic treballant en la Fundació IDOSCAT, que és un centre de recerca en què participen universitats, generalitats, que forma part de una mica el que seria el sistema oficial d'innovació. No? O sigui, d'alguna forma n'hi ha pues, això, grans centres de recerca, universitats, governs, normalment grans empreses. Però el món d'internet el que s'ha ensenyat és que la xarxa que venia del món de la recerca ha arribat a tothom. I, per tant, vam començar a treballar de com podíem aprofitar aquesta xarxa per difondre aquest model d'innovació, aquest sistema d'innovació a la ciutadania. I aquí va sortir el que pensem que és una primera innovació social digital, que és aquest concepte de laboratori ciutadà. I a partir de l'experiència del CityLab, doncs, d'alguna forma, vam començar a treballar en aquesta línia.
Llavors, per arribar a la gent, els laboratoris, aquests ciutadans, com funcionen, no? Perquè hi ha diferents propostes, hi ha molts models diferents actualment a Catalunya funcionant. I tu
sí.
En coneixes uns quants, no?
Sí, bueno, diguem-ne la forma més fàcil, el que jo vaig trobar més fàcil fa 20 anys, quan justament començava a explotar tot el món d'internet, era a partir justament de, bueno, que ara s'anomenen també telecentres o punts TICs, o sigui, com aleshores era el model de la xarxa ciutadana, no? O sigui, com obrir la xarxa d'internet a la població que no estava en un àmbit acadèmic, en un àmbit científic, no? I a partir d'aquí van començar a treballar amb la idea de pues, BCNet, Cornellanet, era Quantinet també, a Tarragona, no? Començava a parlar-se de l'extensió d'aquesta xarxa d'internet a la ciutadania. I a partir d'aquí, a poc, s'anava explicant que internet no era simplement una màquina, era també una cultura d'innovació, servia per fer recerca i innovació, i a partir d'aquí, com aquesta cultura, és a dir, a través de la màquina, diguem-ne, arribava la gent, era la idea que vam començar a treballar amb el laboratori ciutadà. però no només connectar-se a la màquina, sinó saber programar-la, saber aprendre el llenguatge de la màquina, una mica servia per anar introduint aquesta cultura de la innovació a gent que inicialment doncs això el que volia era com connectar-se, no? Que l'accés era el primer tema. Ara l'accés més o menys està generalitzat, però que encara falta molt per justament aprendre entre tots aquesta cultura d'innovació.
Uh-huh. La innovació la necessitem per respondre als reptes que tenim com a societat. Hem de construir projectes que ens ajudin a respondre a aquests reptes. I per això hi ha diferents tipus d'espais distribuïts per tot Catalunya. Tenim el model dels punts TIC, la xarxa de punts TIC, que seria uns telecentres oberts a la ciutadania, però també tenim altres models com poden ser els Fab Labs i els ateneus de fabricació, no? A Barcelona. Hi ha diferents maneres per facilitar que la població pugui arribar a la ciutadania.
Sí, correcte. A partir d'aquesta infraestructura digital es pot concretar en moltes formes diverses, no? La fabricació digital és una d'elles. Estem parlant també de Fab Labs, és a dir, no només és fabricar, sinó que és aprendre també la cultura de la innovació en l'àmbit de la fabricació. Els laboratoris ciutadans inclouen també, és a dir, aspectes que no és només la fabricació, sinó que és, per exemple, repensar tot el sistema sanitari i de salut, no? La Covid s'ha posat molt ara al dia, no? Que el sistema que pensàvem que ja ho teníem fet, que quasi se desmunta, perquè no teníem previst una pandèmia que arribés al conjunt de la ciutadania, i això d'alguna forma comença a parlar-se també això dels laboratoris sociosanitaris, no? Perquè els ciutadans, els metges, infermeres comencen a treballar aquest àmbit. Hi ha tot un àmbit de laboratoris en l'àmbit educatiu també, no? Els EduLabs, no? D'alguna forma mestres de les escoles comencen a replantejar-se, pues, no sé, com fer educació, no? Si d'alguna forma el model que tenim se debería de canviar. El meu amic Fernando Vilarinho treballa també en la idea del Campus Lab, o sea, com les universitats també han de començar, no, a fer el tradicional ensenyament, no, per matèries i assignatures i exàmens, sinó també per projectes d'innovació que tinguin impacte. Hi ha moltíssimes formes d'entrar i possiblement aquesta és una característica dels nostres temps, que abans la innovació estava reduït, no? Una mica com el món de la enginyeria, no? I ara s'està expandint a moltíssims altres àmbits. No?
Uh-huh. És a dir, que tenim aquest model d'innovació social i digital distribuït en els diferents sectors, és a dir, el trobem tant dins del món de l'educació com en el món de l'administració pública, i la innovació també està en el món de l'empresa, no? Sovint parlem de que perquè es puguin produir aquests processos d'innovació social i digital hi ha de participar la quàtruple hèlix, i aquesta quàtruple hèlix serien aquests representants, no?, de la ciutadania, l'administració.
Sí, correcte. La quàtruple hèlix és un nom tècnic, no?, que ve del món dels teòrics dels sistemes d'innovació. Normalment els sistemes d'innovació més tradicionals estaven concentrats en grans universitats, o sigui, món acadèmic, món dels governs, normalment els governs centrals, els que tenien competències en ciència i tecnologia, i les grans empreses. Això és el que s'anomenava triple hèlix. És el model una mica anterior a internet, no? Internet ha obert, és a dir, absolutament l'espai, perquè la xarxa que era d'aquests tres, no? Diguem que era la xarxa acadèmica pagada pels estats i que les grans empreses tenien, a l'obrir-se al conjunt de la població, doncs ha obert aquesta possibilitat de que el conjunt de la ciutadania, és a dir, la quàrtuple hèlix, pogués començar també a participar en aquests sistemes d'innovació. Per això es parla de sistemes de quàrtuple hèlix, que és, diguem-ne, l'extensió al conjunt de la societat d'aquest model de sistemes d'innovació. Per això la innovació social digital sempre diem que es basa en aquesta col·laboració, en aquest model col·laboratiu de quàrtuple hèlix.
Clar. A mi això del model 4X m'ha semblat molt interessant, no? De poder trobar en un mateix entorn representants de l'administració, de la ciutadania, de l'empresa i del món acadèmic per construir alguna cosa, no? Per donar alguna solució a algun repte. M'imagino que és bastant complicat aconseguir que aquests quatre mons es puguin trobar en un lloc i compartir un projecte.
Bueno, és un procés lent, però que històricament jo crec que marca com un canvi de civilització, no? El primer és entendre que aquesta cultura d'innovació és la cultura dels nostres dies, no? Fonamentalment és una cultura que ve del món possiblement molt enginyer, tecnològic, però ja dic, s'està estenent a la conjunta de la població. Això és un fet molt, molt important a partir del que es diuen aquestes noves tecnologies, o high-tech, deep-tech, no? Informàtica, biotecnologia, nanotecnologia, tot aquest conjunt de tecnologies posen l'accent sobretot en la mateixa cultura d'innovació. Però segon, és com aquesta cultura d'innovació s'obre al conjunt de la població, el que és un altre repte, no? Hi ha com dos reptes aquí, un, entendre bé el significat d'aquesta cultura d'innovació i després com el conjunt de la població podem fer la seva, sortir una mica de lo que fins ara coneixem, i és que hi ha uns que fan tecnologia, que la venen en un mercat perquè el conjunt de la població la utilitzi. Això no és exactament el model que de quadruplèlics. El model de quadruplèlics és que no només hi hagi uns que la creen, sinó que hi hagi un procés de co-creació on d'alguna forma el conjunt de la societat hi participa. I això comença a ser molt clar, però justament les grans implicacions que està tenint aquesta tecnologia, per exemple, l'àmbit d'intel·ligència artificial, no? Què passa si realment aquesta tecnologia només està en mans d'una petita part de la societat i no del conjunt de la societat? És tan gran l'impacte que pot tenir que això es comença a veure que no és correcte. O sigui, que hem d'augmentar la corresponsabilitat del conjunt de la societat en la tecnologia que fa. Això és una mica, però que cada vegada serà més important aquest enfocament d'innovació social digital, que la digitalització no sigui una part de la societat, sinó el conjunt de la societat, i això és el conjunt de la societat que ha de participar i que ha de codecidir també cap a on va aquesta tecnologia, com s'ha de fer, i d'alguna forma participant en el seu disseny i en la seva construcció. No només en el seu ús, que és el que veiem fins ara.
Aquí no ho has mencionat, però aquí estàs obrint un altre meló important, que és el tema de l'escletxa digital. En molts foros n'hem estat parlant, que abans era una escletxa que era d'accés als recursos tecnològics, però avui en dia aquesta escletxa no és d'accés a la tecnologia o a la connexió, sinó que és un accés al coneixement especialitzat que hi ha en l'ús de la tecnologia.
Correcte. A la Comissió Europea hi ha un programa que comencem a parlar ja d'Innovation Divide, o sigui, d'escletxa en sistemes d'innovació. I s'estan començant a adonar que hi ha regions, això és una nova línia que s'està treballant en el Comitè de Regions amb el Joint Research Center de la Comissió Europea, s'adonen que a Europa hi ha regions molt avançades des del punt de vista de les noves tecnologies, hi ha regions com molt endarrerides. I comencen a estar preocupats de que en Europa hi hagi com aquesta fractura en els sistemes d'innovació, que és com una mica el pas que has mencionat. Ja no és només l'accés físic, no? És a dir, aquestes noves tecnologies, sinó que és l'accés al coneixement d'aquestes noves tecnologies, a com es creen, com es dissenyen, com es reprodueixen, no? I si això s'està plantejant a nivell de regions, el mateix pot passar dintre de la mateixa regió. No? Dintre de la mateixa Catalunya ja pot haver-hi, i de fet està havent, no? Una superconcentració fonamentalment en Barcelona, àrea metropolitana, i la resta del territori igual pot quedar com molt endarrerit respecte a aquesta escletxa en els sistemes d'innovació. No? Per tant, escletxa digital i escletxa en sistemes d'innovació són dos cares d'una misma moneda.
Sí, aquí el tema del coneixement és un element clau. Com ho diríem, les estructures aquestes que hem mencionat dels labs d'innovació social i digital vindrien a ser aquesta mena de ponts per acostar aquest coneixement a la quàdruple hèlix, és a dir, per fer arribar aquest coneixement de com innovar a la població perquè no quedin exclosos d'aquesta transformació digital, no a nivell de recursos tecnològics, sinó més a nivell de coneixements i habilitats a l'hora de poder fer processos d'innovació.
Correcte. Aquesta és la comparació és una mica com les biblioteques van fer en el moment de la industrialització. No? La fàbrica i la industrialització necessitava treballadors alfabetitzats d'alguna forma. No? Hi va haver-hi tot un esforç de generalitzar l'alfabetització, o sigui, a través d'una institució que eren les biblioteques públiques, que tenen, pues, no sé, perquè un segle, un poc més d'un segle aquí a Catalunya. No? Ara necessitem la mena de biblioteques per l'àrea del món digital i serien aquests espais d'aprendre a innovar. No? Y la innovación no es algo misterioso, s'aprèn. Sí? Per tant, aquests laboratoris el que fan és, a més del que normalment es fa de preocupar-se per l'accés i l'alfabetització digital, doncs és un aprenentatge en aquests processos d'innovació. No? O sigui, obrir la caixa negra aquesta de la tecnologia, que encara per molt de nosaltres sembla com una mena de màgia, no? Diu, bueno, no, o sigui, aquí es pot aprendre, sí, igual que l'aprenen enginyers o sigui, arquitectes o sigui, gent dels àmbits professionals i digitals, la pot aprendre el conjunt de la població. I, bueno, o sigui, efectivament, això és un canvi molt transcendent, com també va ser un canvi molt transcendent passar d'una societat no alfabetitzada a una societat alfabetitzada. No? O sigui, això és que en aquest moment seria el que correspondria, o sigui, a aquesta nova era digital.
Sí. Nosaltres aquí a Valls estem precisament en un projecte d'innovació social i digital que l'hem volgut anomenar el Col·laboratori de Valls, des del qual poder connectar amb els agents aquests de la Quatre Palèdics d'aquí, del nostre territori, amb
Ah,
el qual poder
fantàstic.
impulsar projectes.
Fantàstic. Ara les universitats estan començant a obrir-se a partir d'aquesta via de... sembla que hi ha obert una via de servei a la societat o alguna cosa així, on d'alguna forma és relativament fàcil agafar-les i dir-les, escolta, no volem simplement que feu xerrada de tant en quant, sinó feu algun, això, un espai conjunt, no? On el vostre coneixement i el nostre es pugui combinar. Jo crec que és una bona idea. I abans això era com molt impossible, no? Però jo crec que les universitats a vegades estan més disposades a fer aquesta connexió, no només amb l'empresa, que era el model tradicional, no? Hi havia el centre de transferència de tecnologia de la recerca a l'empresa, sinó com connectem el coneixement universitari al conjunt de la societat i com aprenem tots aquesta cultura d'innovació.
Pots explicar-nos algun cas que a tu et sembli com a paradigmàtic o exemplar o que t'agradi explicar com a exemple d'innovació social i digital? També algun element ara, en aquests moments?
Pues, sí, mira, nosaltres ara estem molt implicats amb Senegal, amb una xarxa de Living Labs que estan començant a crear allà. Clar, jo com a antropòleg, és a dir, tinc una sensibilitat particular, dir, amb aquesta visió, no? Com altres cultures, no només la nostra, accedeixen a aquest món digital. I resulta que Senegal, i en general el que està passant amb Àfrica, és una cosa molt, molt, molt important, no? Després de Xina i d'Índia, a final del segle XX, la gran població jove del món estarà concentrada a Àfrica, perquè allà d'alguna forma és a dir, encara tenen unes taxes de natalitat molt altes. No? I l'any 2020 va venir al meu despatx allà a Idoscà dues persones del govern de Senegal que estaven molt interessats en el model català de Living Labs, com nosaltres començàvem a combinar la innovació social i digital, i es van proposar crear una xarxa de Living Labs allà en Senegal, concretament a quatre ciutats, no a la capital de cas, sinó a altres quatre ciutats. I ara, a principis de maig, han inaugurat el primer a una ciutat que es diu Kaolack, i diguem nosaltres som el soci estratègic, no?, d'aquesta institució que es diu FEDESUD, el Fons pour le Développement de l'Accés Universel a les Telecomunicacions. Això és un fons que paguen les empreses que han obtingut llicències de telecomunicacions, justament perquè el govern ajudi a les comunitats locals a accedir a l'accés universal a internet. Però el curiós és que no volien simplement l'accés universal a internet, sinó que volien justament aprendre també com d'alguna forma dominar, controlar, conèixer com funcionava per dintre tota aquesta cultura d'innovació. I justament ara estem començant a treballar amb aquest projecte. És molt curiós perquè allà els falten moltes infraestructures, però tenen moltíssima gent jove ja el telèfon mòbil. Una mica m'explicaven que ells pensen que amb aquesta tecnologia, que no necessita tan grans inversions com les tecnologies tradicionals, industrials, que nosaltres disfrutem aquí, podrien, si preparen a la seva gent i d'alguna forma aprofiten aquest boom demogràfic i lo lliguen al món digital, al món, podrien donar un salt important. Podrien justament, és a dir, abandonar, diguem, una etapa de relegació que s'ha tingut en el passat i realment posar Àfrica de nou com en el candelero de l'escena internacional i global. No? Ells sempre recorden que nosaltres som tots herederes d'un sapiens que va néixer en Àfrica i confien que amb aquestes tecnologies i amb aquest enfocament d'innovació social digital, Àfrica de nou pugui retornar, com a mínim, a estar a la taula, no?, dels països importants a nivell global. I jo estic molt il·lusionat perquè realment és una altra forma de veure les tecnologies digitals i la globalització, no? Quan ve dirigent d'aquests països, molt il·lusionats perquè pensen que amb una col·laboració, no?, un espírit col·laboratiu, podem realment ajudar-nos mútuament, que nosaltres també podem aprendre moltíssim de com s'ho fan els africans. I bueno, ho poso com a exemple perquè és un projecte justament que fa un parell d'anys que estem treballant-los, i ara esperem que amb el suport també de la Generalitat i de l'entitat que suporta el projecte de cooperació internacional puguem tirar-lo endavant. I per tant, en fi, tota la gent que està en els laboratoris d'innovació social digital, els laboratoris ciutadans, podem congratular-los de començar a veure que és un moviment que no només està aquí o a Europa o als països una mica ja digital, molt avançats digitalment, sinó també països que volen entrar, doncs, igual podem fer projectes de solidaritat amb ells molt, molt importants.
Moltes gràcies. Molt, molt interessant això. Em sembla que d'això que ens has dit podem destacar l'importància que té el coneixement. És a dir, Àfrica té molts recursos materials, però no està industrialitzada. I la seva innovació està invertint les persones perquè a través del coneixement puguin transformar-se. I jo crec que això, en tota la nostra societat, on també tenim moltes persones i amb molt de talent, crec que ens hauríem de donar compte que la millor inversió de futur és en aquest coneixement i en la capacitat d'utilitzar-lo creativament. Que ja no és tant el recurs econòmic o tecnològic, sinó la capacitat de la tecnologia que tenim dins del nostre cervell per poder donar aquestes solucions més, com ho diríem, més amigables de la mà de la tecnologia.
Correcte. S'ha de tenir en compte un procés molt interessant. Els països que van avançar en la industrialització no eren necessàriament els països més rics. Això molta gent no ho sap, però, per exemple, països com Suècia, etcètera, etcètera, eren extremadament pobres. I ho va fer els països que realment van optar per la industrialització. La industrialització l'agafaven com una forma de superar aquest nivell de pobresa respecte a altres que a través del comerç o de les conquistes militars eren més rics en aquella època, no? Inclús l'exemple de Sevilla o Barcelona és interessant. És a dir, la capital més rica del segle XVI no era Barcelona, era Sevilla, però on entrava l'or. I a partir d'aquí, extrapolant-lo, podríem pensar que no necessàriament els països més avançats en l'era industrial o inclús a l'inici de l'era digital seran els que potser puguin obtenir els màxims beneficis quan aquesta era es pugui desenvolupar. I bueno, la gent d'Àfrica està molt atenta a el que està passant a Xina, països que fa poc estaven, doncs, com molt en l'àmbit del subdesenvolupament, doncs estan realment començant a través de la seva enorme massa demogràfica i la seva preparació i l'esforç que estan fent en tot el tema de la capacitació, la digitalització, doncs, d'alguna forma estan començant a emergir com entitats molt potents de cara al segle XXI. Ells pensen que encara no estan a aquest nivell, però que després de Xina pot venir la Índia i ells serien els que vindrien després de la Índia. Però realment jo penso que tenen una estratègia força clara i orientada en aquesta direcció.
Mm-hmm. Molt interessant, això de situar la innovació a la perifèria i no en el centre on està l'elit. I una miqueta que la innovació és fruit de la necessitat de fer front als problemes i la imaginació està en qui no té recursos.
Correcte. Bueno, això són els humans, no? Els humans són un animal que no té la força del leó, no té el volum de l'elefant, no corre com la gacela. És, en principi, l'animal més feble, és l'animal que necessita un període més llarg d'amamentament i de cuidados, no?, en relació amb els altres animals. I justament hi ha teories que diuen que justament per aquesta feblesa física, per el que hem tingut que desenvolupar altres capacitats més intel·lectuals, mentals, culturals, i és això una mica el que ens fa fort. O sigui, per tant, aquest animal cultural, que és un animal tecnològic, o que som, d'alguna forma es pot donar sorpreses en el transcurs del seu desenvolupament històric. Jo crec que estem en un moment de sorpreses i que els propers anys seran també com molt sorpresius.
Sí, sens dubte. Jo crec que això ja seria el tema per una altra conversa, perquè el que se'ns acosta crec que jo que encara no està ni a l'horitzó de la nostra imaginació, perquè aquesta irrupció de la intel·ligència artificial a nivell de ciutadania crec que pot crear una disrupció com podria ser farà ja uns 20 anys la irrupció d'internet a nivell d'ús del ciutadà. Pot haver un canvi. Potser fins i tot crec jo que quasi que més radical encara.
Possiblement, possiblement.
Però deixem-ho per un altre dia.
Molt
Deixem-ho fins aquí aquesta conversa, molt interessant, i crec que ens obre molts, molts temes per pensar. Moltes gràcies, Artur.
bé. Vinga, moltes gràcies, David. Una abraçada.